Hola, com esteu? Bona tarda. Us saludem des de Caves Vilarnau, a Sant Sadurní, amb un... Bé, és un escenari fantàstic, aquí al mig de vinyes, amb molta gent que ens està acompanyant, per assistir a aquesta tercera tertúlia literària que fem a Ràdio Vilafranca, juntament amb Vinzeum i amb la llibreria La Cultural, des de fa uns quants anys, ja ho sabeu. I avui penso que és una trobada, una conversa que serà molt, molt maca i que de fet, és, ara comentàvem aquí fora de micro amb els convidats que tenim, que diu, està preparada la no està preparat res, però és que, i és curiós, perquè sempre, habitualment, uns minuts abans de fer un acte d'aquest tipus, doncs, home, parles amb la persona amb la qual has d'entrevistar o conversar i comentes una mica, escolta, com anirà això? Sí, mira, doncs ho tocarem per aquí, el personatge, no sé què, i en aquest cas, amb el convidat que tenim, no ens hem dit, o sigui, ens hem saludat justament quan estàvem seient, vull dir, per tant, això promet. Us explico una mica de com funciona. De fet, els oients fidels ja ho saben, però convé recordar-ho. Uns 40 minuts de conversa, en la qual espero que sigui ell qui porti la veu cantant, només faltaria, i després obrirem el torn amb els convidats que sou aquí perquè podeu fer preguntes sobre el llibre, sobre el personatge, sobre ell, sobre el Toni, perquè així d'alguna manera interactuem. El nostre convidat d'avui és el Toni Orenzans. Toni Orenzans, que és un periodista, és un col·lega, un periodista... després m'explicaràs una miqueta quin és el gènere del periodisme que més t'agrada, Toni? Però és un periodista, que a més és escriptor, que a més és dramaturg, i que el seu últim llibre que ha publicat és aquest, Com vas perdre el braç, Valchowski. Com vas perdre el braç, Valchowski. Que dit així... Veus la portada del llibre que, doncs, els que ens esteu sentint, evidentment, o igual no la teniu present, es veu un tipus d'un aspecte bohemi, un aspecte, un punt, una persona entranyable, una mirada penetrant, i dius, ostres, un home gran, i per altra banda, i aleshores llegeix el títol i dius, ostres, de què va això? D'entrada dius, de què va això? Ens ho explicarà el Toni. Toni, com estàs?
Bé, encantat d'estar aquí, gràcies per vindre.
Per cert, tu ets de Falset.
Jo sóc de Falset.
Ets un home de terra de vins.
Sí.
Ara em diràs, home, potser és la millor manera de rebre't, però allà sou, és una mica més, té unes dimensions una miqueta més reduïdes. O sigui, diguéssim, caves com aquesta, poques.
Poques, no, poc, cap. Cap, és a dir, no, és veritat.
Impressionat?
No, impressionant, no, perquè ja ho conec, no, diguéssim, però sí que és veritat que és la gràcia, també, no? Que som un país amb diversitat vitivinícoles, que en el fons tens models diferents, que també donen models diferents, tant des d'un punt de vista vitivinícola, enològic, com econòmic, no? I que possiblement aquesta és la gràcia.
Escolta'm una cosa, Toni. D'entrada, en tu, des del punt de vista com a periodista, el gènere que més t'agrada, quin seria? El periodisme, allò que en diem d'investigació? O bé, qualsevol cosa? La qüestió és parlar, no. Explicar...
Jo em considero, o sigui, a mi tota la vida ara me n'adono, és a dir, a vegades amb els anys és això que passa, que amb els anys vas descobrint, a veure, als 20 anys no saps ni qui ets ni què vols ser exactament. Això a vegades te n'adones amb els anys, a vegades costa tota una vida, ho sabeu, ha donat a arribar a la conclusió de dir qui m'havia de dir a mi als 50 anys que m'agradaria tant una cosa. Sí que amb la perspectiva dels anys jo me n'adono que des que estudiava periodisme sí que he tingut una certa obsessió per intentar escriure bé. Que això d'escriure bé, hi ha mil maneres d'escriure bé, no? Però fer un esforç per fugir del que és un periodisme excessivament rutinari a l'hora d'escriure, que a vegades, quan fas periodisme, a vegades escrius amb un pilot automàtic perquè escrius amb molta pressa i al final escrius sempre igual, recorrent a fórmules molt senzilles. Sí que fa anys que intento fer un exercici d'escriure diferent, per tant, el que més m'interessa a mi als 50 anys, concloc, és el periodisme narratiu, el periodisme literari i per tant sóc un periodista de lletra. Sóc més un periodista de Benito Pérez Galdós que d'Instagram.
Molt bé. Molt bé. Escolta'm una cosa. I de què va aquest... Quan dic de què va no vull dir que m'expliquis ara tot el...
No.
Però de què va? aquest, perquè dius, com vas perdre el braç, Balchowski, que d'entrada el nom ja té sí, ja, tu ja expliques sí. Que et va costar una mica també acabar-lo de què va aquest llibre?
A veure, Eddie Balchowski és un jove de Chicago que amb 21 anys ve a la Guerra Civil Espanyola enrolat amb les brigades internacionals i és un jove que és pianista. I a la batalla de l'Ebre perd un braç. Per tant, se'n torna als Estats Units amb un braç sol, després de perdre una guerra i perdre un braç. Pots haver perdut una casa, pianista, i haver perdut un ull, haver perdut una cama, haver quedat sord, haver quedat... i perds un braç, el braç dret. Per tant, és... jo d'entrada només sabia això. I a partir d'aquí inicio una investigació i preguntant-me això, és a dir, que intuint que darrere d'un pianista que perd un braç hi ha d'haver una història humana potent. I a partir d'aquí jo crec que no he fet tant una biografia com he aprofitat la vida de Balchowski com una finestra per explicar determinats moments de la història del segle XX en els quals hi ha la Guerra Civil Espanyola, però també hi ha l'antisemitisme, també hi ha el macartisme als Estats Units, la contracultura, és a dir, Balchowski és una mica com...
un conductor, és una mica...
Sí, és una mica com un Forrest Gump.
Sí, sí. Que on, això ho dius, això ho dius.
Que on ell és, sembla que passin coses, no? És a dir, per tant, és em diuen, has fet una biografia? Dic, sí, explico la vida d'un senyor, però crec que en el fons és la vida d'un senyor per com a finestra, per guaitar determinats moments de la història i com una trobada d'històries diverses que es van creuant.
Em sembla molt interessant la manera com tu, i tu ho expliques, és una manera que enganxes al lector, la manera que tu expliques com vas descobrint el personatge, no? Que primer estàs fent una entrevista amb un metge que va estar assistint a gent a la guerra i et diu, ostres, hi havia un cas d'un tio, tu, que era un americà que va venir aquí i va perdre un braç, i un pianista, i quedes amb això. I això és a partir d'aquí que dius, escolta, aquí hi ha d'haver-hi, qui deu ser aquest tio? I aleshores també... i a partir d'aquí comences la investigació, no? A veure si algú sap alguna cosa d'aquest senyor, si el senyor Google, no? I Wikipedia diuen alguna cosa, va per aquí el tema.
Exacte, sí, sí, és a dir, al final jo penso que la gràcia del periodisme, i tu ja ho saps, a vegades més que trobar grans respostes és fer una pregunta adequada. A vegades és la pregunta adequada el que obre camins. Si no fas la pregunta adequada, a vegades hi ha camins que no s'acaben d'obrir mai, no? I en aquest cas a mi em sembla que la pregunta era pertinent. La gent diu, hòstia, però vas tindre això que en diuen olfacte periodístic. Escolta, jo crec que és evident que si jo ara us expliqués aquí, mira, no, hi ha un senyor que era pianista i va perdre un braç i se'n va tornar a casa amb un braç sol, jo crec que la majoria de gent preguntaria, hòstia, i què se'n va fer d'aquest senyor? Uh-huh. No? Em sembla com a natural. Periodísticament jo crec que ja no és natural, és quasi obligat fer la pregunta. I a partir d'aquí, diguéssim, comença una recerca és a dir, que m'ha portat a Chicago, que m'ha portat a Nova York, buscant papers que m'ha fet regirar i he acabat trobant informació d'aquest senyor a Moscou, a Berkeley, a Chicago, a Madrid, a Nova York, a Ávila, a Salamanca, a Barcelona... És curiós, no? Perquè al final passa una cosa que a mi m'agrada dir, perquè no se circunscriu només en aquest llibre. Sovint quan parlem de la Guerra Civil espanyola s'acostuma... Tenim tots una mica la sensació que és impossible reconstruir determinats episodis perquè es van cremar molts papers. Uh-huh. I aquesta espècie de llegenda, es va cremar tot, es va cremar tot. I la veritat és que quan remenes papers relativament senzill, no, però és possible trobar documentació de la cosa més inversemblant que et puguis imaginar de la Guerra Civil, sigui de Vilafranca, és a dir, tu dius, hi pot haver documentació de la repressió a Vilafranca durant la revolució dels primers mesos de la guerra? Sí, hi pot haver documentació. Mm-hmm. Hi pot haver documentació de Vilafranca, de la repressió al 39 i tal? N'hi pot haver, no n'hi pot haver, n'hi ha. Hi ha documentació de tot, és a dir, la Guerra Civil era una guerra moderna ja. I per tant és una guerra que, com una guerra moderna, és una guerra que genera moltíssima documentació. D'Eddie Balchowski, jo he estat el primer sorprès, no? Perquè
de tota la informació que ja hi havia, clar, perquè que, no és que fos una persona absolutament desconeguda, sinó clar, que hi ha molt de material.
És que realment és això, és a dir, d'un senyor de la Guerra Civil, d'un soldat ferit, jo he acabat trobant tot l'historial mèdic, tot l'historial mèdic, des de quan l'operen, què diuen els metges que l'operen, quina fitxa fan, en quin hospital el porten després, què diu l'historial mèdic just abans que li tallin el braç, a l'hospital que va posteriorment, és a dir, hi ha l'historial mèdic dels soldats de la guerra, en alguns casos. Sí. Clar, que és una cosa com a molt curiosa, perquè a més et porta una d'aquestes històries, una d'aquestes històries que es creuen, que a mi em sembla molt interessant. Es conserva part d'aquesta documentació de les històries mèdiques dels soldats, almenys de la Batalla de l'Ebre, perquè hi va haver una sèrie de metges que van decidir que havien de guardar aquella informació i que sovint la van guardar amagada per por a que els franquistes la trobessin i iniciessin represàlies contra els noms dels metges, infermers o ferits que allí hi havia, no? Per tant, al cap de molts anys surt a la superfície una informació en la qual és possible, insisteixo, seguir l'historial mèdic d'un jove ferit a la Batalla de l'Ebre.
Balchowski, tenim que és una persona, un xaval de 21 anys, que o bé fugint d'una situació que no li agrada o fugint d'una zona de confort o vés a saber què, bé, decideix venir a lluitar a la Guerra Civil Espanyola. Almenys sabem això, i que li tallen un braç, perd el braç i se n'ha de tornar doncs, amb el braç tallat per damunt del colze cap al seu país. Però és que després, clar, vas descobrint que aquest tio té una dimensió com a personatge, no? Tu dius, és una mica, és un antiheroi absolut, perquè després té tota una vida en la qual tu doncs vas ordenant, jo penso que vas ordenant, o sigui, acabes ordenant tot el que hi ha, i aleshores és una biografia ordenada d'un senyor doncs, que acabes de ser, a part de músic, és poeta, és dramaturg, ha dit una revista, és un seductor espectacular, té dones, quatre dones, té fills, vull dir que té una vida, diguéssim, entretinguda, entretinguda, i que a més té una dimensió, perquè vull dir, diguéssim, en el llibre està molt bé, perquè està molt ben retratat tot aquest món, diguéssim, aquest món del Chicago dels 70, Chicago Amèrica dels anys 70, aquest món així contracultural, underground, això queda molt ben retratat en el llibre, i aquest home ve a ser, com unica, un rei de la nit de Chicago, per entendre's.
Sí, és una mica una llegenda.
Tu em vas anar sorprenent, m'imagino, sí, no? A l'hora que anaves veient, hòstia, aquest tio, i a més és això, i a més era això.
No, la gràcia, una mica, jo penso, de Balchowski és que cada capítol de la seva vida, al final t'ho acabes trobant gairebé com un conte tancat. És una història com a molt perfecta, no? És a dir, per exemple, ell de petit, ell era l'únic nen jueu d'un poble de l'estat d'Illinois que es diu Frankfort. Un poble que després de la Primera Guerra Mundial tenia només 500 habitants, i Eddie Balchowski era el fill dels jueus que tenien el colmado de la ciutat, del poble aquest de Frankfurt. Si el poble es deia Frankfurt, no era per casualitat, sinó que era un poble fundat per germans, per alemanys. I per tant, en aquell poble ell era l'únic nen jueu d'un poble en què la resta de comunitat eren tots germànics i germanòfils. Amb la qual cosa, després de la Primera Guerra Mundial, la comunitat, quan els Estats Units entren a la Primera Guerra Mundial, la comunitat alemanya de Frankfurt els hi fa el boicot al comerç, els hi declara el boicot a ells, perquè ells continuen aixecant, és molt peliculero, continuen aixecant cada dia la bandera nord-americana al colmado de la botiga. I a partir d'aquí, Eddie Balchowski és el nen jueu de merda al qual la resta de nens maltracten, martiritzen i li fan això que avui dia en diem bullying. I Eddie Balchowski neix amb consciència des de molt petit de que és un nen oprimit, que és un nen rebutjat, i ell sempre deia que aquesta era una de les coses que havia sigut importants per fer el salt, travessar l'oceà i vindre la Guerra Civil, no? És a dir, us ho explico una mica com a exemple, que en el fons cada episodi de la vida de Balchowski
el marca.
I acaba tenint una sensació com d'un con... És com a sorprenent, hòstia, quina història més xula per ella mateixa, no? Un nen jueu, a Illinois, m'estàs dient que hi ha un poble que es diu Frankfurt, fundat per alemanys, sí. I resulta que aquest senyor era l'únic nen jueu d'una única família jueva del poble. Tot és molt així amb el Chomsky. Tot acaba sent com unes històries com a perfectament tancades en part, també, perquè diu el Chomsky era un gran explicador d'històries. I per tant ell era un tipus que on anava seduïa explicant històries i que possiblement la seva vida ell l'havia amanit prou bé. El que passa és que també és veritat que hi havia molta gent que no se'l creia, es pensaven que mentia.
Sí. I escolta'm una cosa, ara que dius això. Per cert, recordar que estem fent aquestes tertúlies literàries a Ràdio Vilafranca, juntament amb Vinzeum i la llibreria La Cultural, avui amb el Toni Orensanz, que ha escrit aquest llibre, que és un llibre que explica moltes històries. Com vas perdre el braç, Balchowski. Com els episodis el van marcant amb aquesta persona, que és una persona que s'enganxa a la droga d'una manera duríssima, però és que hi ha un concepte que em sembla molt interessant, sobretot el contrast, i això t'ho expliques molt bé, que és aquest concepte del brigadista. És a dir, des de l'òptica europea, el brigadista és aquella persona, doncs, aquella persona amb aquells ideals, és aquella persona, fins i tot, aquell aventurer romàntic que abandona, diguéssim, allò que dèiem abans, no, la seva zona de confort, o que abandona el que està fent per anar-se'n a lluitar per una causa justa a l'altra part del món. Però des de la visió dels Estats Units, quan ells tornen, quan els brigadistes tornen, i això tu ho expliques molt bé, insisteixo, són uns éssers marcats. És a dir, primer que han perdut, i després que la gent diu, sí, aquest és un xalat que se'n va anar a l'altra punta del món a lluitar pels comunistes espanyols, amb l'estigma de comunisme que té als Estats Units. És a dir, que ell torna allà i se sent, o sigui, ve aquí, perd el braç, sent músic, se'n va cap allà i es veu rebutjat per tothom, i evidentment acaba enganxat a la droga d'una manera terrible, i tot i així se'n surt.
Sí, és en el fons la història de Balchowski és una història molt dura, d'una banda, perquè és un senyor, clar, imagineu-se, perds el braç, tornes a casa, és a dir, bé, viure una guerra sempre és dur, però perdre-la és pitjor. Sempre, és a dir, jo penso que tothom que viu una guerra pateix molt, tothom, però qui la perd acaba patint més. Ell torna i és una persona amb dolor al braç, amb la qual cosa un dia descobreix l'heroïna, que li diuen que allò li anirà bé pel dolor, i acaba sent un yonqui, si no tota la seva vida, gairebé. Però al mateix moment és una persona amb una història de superació increïble. Ell apren a tocar el piano amb un braçol als Estats Units. I ell acaba sent posat com a exemple davant d'entitats de discapacitats, on ell va a parlar de com ell va superar el dolor i la derrota. I al mateix moment ell acaba, és molt interessant, perquè els brigadistes internacionals, en aquest cas nord-americans, són els primers nord-americans que perden una guerra fora del seu país. Ells han vingut a la Guerra Civil Espanyola després que el passaport els hi estampessin un segell on els hi deien expressament prohibit anar a Espanya. Ells venien aquí dient que venien de vacances a Europa. Vaig a esquiar als Alps, vaig a Itàlia de vacances, vaig a París. Per tant, venien, és a dir, ells no venien aquí representant el seu govern. Per tant, ells quan tornen als Estats Units es troben a una societat amb uns soldats, una societat es troben amb uns soldats que no els hi reconeix la guerra, que no hi han anat en el seu nom. I a més, són uns perdedors. I a més, són sospitosos de comunisme, la qual cosa es comença a complicar a partir encara més al cap dels anys, després de la Segona Guerra Mundial, amb el macartisme. Però, en el fons, el retorn dels brigadistes internacionals als seus països va ser molt dur a gairebé tot arreu. Molts dels que van tornar cap als països de l'est van ser represaliats per sospitosos de trotskisme, de socialdemòcrates, en el moment que, diguéssim, l'estalinisme des de l'any 37 comença a anar molt dur. I, de fet, a la Guerra Civil, quan els joves aquests, que venen de joves i no tan joves, que hi havia gent gran, que venen de 50 països de tot el món a la Guerra Civil Espanyola a donar suport a la República, l'estalinisme aquí els està vigilant. Hi ha llistes als arxius de Moscou de tots aquests joves voluntaris idealistes que han vingut, en els quals és llistes immenses. Edi Balchowski, derrotista. Fulanito de tal, trotskista. Fulanito de tal, anarquista. Fulanito de tal, feixista. És increïble, no? És a dir, aquest xoc que tenim de dir, hosti, d'una banda d'admiració d'un fenomen de solidaritat internacional que representen els brigadistes com a pioner, i al mateix moment com en aquell moment en aquests idealistes de tot el món hi ha l'estalinisme ja ha desmarxat que els està vigilant i controlant.
No, hi ha una guerra paral·lela entre comunistes i anarquistes dins sí. Sobretot més una repressió de comunistes cap a anarquistes dins els mateixos filos republicans.
Sí, i diguéssim dins de les brigades internacionals de trotskistes, és increïble. És a dir, per tant, estan fent purgues dins de les brigades i execucions, i execucions sumàries dins de les brigades internacionals. Sí, sí. Per tant, a Medieval Chomsky és una finestra també cap a això, és a dir, jo no he intentat escriure la vida d'un sant, jo no he nascut per escriure vides de sants, siguin laics o no siguin laics. Jo crec que els herois no existeixen. Els herois acostumen a fer pudor de socarrim. Normalment els herois són fills de la propaganda. Quan algú és un heroi és perquè algú li ha interessat posar al dalt d'un pedestal per alguna raó política o interessada. I Medieval Chomsky no és un heroi, Medieval Chomsky és un antiheroi absolut. Medieval Chomsky se't passa tota la tonteria que puguis tindre de l'èpica de les guerres. No? És a dir, quan Medieval Chomsky explica, per exemple, això és veritat, Medieval Chomsky explica, Medieval Chomsky durant els preparatius previs a la batalla de l'Ebre és el que els americans o els anglesos en deien un runner and scout. Un runner and scout, en llenguatge d'aquí, era un enllaç, un enlace. Era un scout, algú que li donaves ordre perquè donés un encàrrec, algú que li podies donar un paper i li deies, vés allí, dona aquest paper al capità, en un moment en què les tecnologies, diguéssim, telefòniques, telegràfiques, encara no estaven molt desenvolupades, els exèrcits avui dia ne continua havent, de gent que en un determinat moment pot córrer per donar un missatge, però amb l'evolució tecnològica aquesta figura ja no s'estila tant, però en aquell moment era molt freqüent. Per tant, ell és un runner i un scout, i en un determinat moment, abans de la batalla de l'Ebre, hi ha un militar que li diu, escolta, Eddie, a la part del Priorat, a la part de Falset, Falset, Marçà, Capçan, és la zona del Priorat de baix, li diu, escolta, busca un barranc prou gran on puguem anar a fer unes pràctiques militars. Eddie Balchowski va a un barranc, el localitza, i l'endemà els soldats es presenten allí i reben l'ordre de que han de creuar aquell barranc com si fos un riu. El barranc està sec completament i els soldats aquells, vinguts de tot el món, espanyol, de tot arreu, creuen aquell riu fent veure que remen, fent veure que naden. Quan arriben a l'altra banda, arrenquen a córrer i prenen posicions a l'altra banda. És a dir, l'exèrcit de l'Ebre va preparar la gran ofensiva de l'Ebre fent veure que creuava rieres seques i barrancs secs. I després, el 25 de juliol del 38, envien al riu Ebre i diu a creuar per aquesta passarel·la, per aquest pont amb una motxilla carregada, ni a que no saben nadar, ni a que s'ofeguen, ni a que cauen, ni a que moren allí mateix creuant. És a dir, quan Medieval Chomsky explicava això, als Estats Units es pensava que hi ha gent que s'ho inventava. I, de fet, és veritat, perquè hi ha altres testimonis, diguéssim, aquí a la feina periodística, no només el que explicava Balchowski, sinó que buscant, tots expliquen el mateix. Clar, quan tu saps això, tota l'èpica que tu vulguis tindre sobre la epopeia republicana de la gran ofensiva de l'Ebre, a mi se m'esborra, no? És a dir, per tant, Eddie Balchowski és com una... És a dir, la història d'Eddie Balchowski és com una espècie d'aligat antibèl·lic, en el fons, no? És a dir, té alguna cosa com del bosc soldat esbeg, i de les grans novel·les antimilitaristes, no?
Els
Simplex Simplicissimus. I té un punt, això, com de vida literària en tot, que en part és curiós, no? És a dir, és el que ell explicava i el que ell vivia. I al final, quan pots contrastar amb el que ell explicava amb la realitat, t'acabes trobant que Balchowski mentia menys del que la gent als Estats Units es pensava quan ell parlava d'una guerra que no era la seva guerra i que sovint ja no sabien ni de quina guerra els hi parlava, perquè les guerres dels Estats Units eren la Segona Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, no?
Toni, estem amb el Toni Orenzans aquí amb aquestes tertúlies literàries de Ràdio Vilafranca amb Vinzeum i la llibreria La Cultural, avui parlant d'aquest llibre Com vas perdre el braç, Balchowski, que és l'últim llibre que ha escrit el Toni. Tu, aquest tipus de personatge, no és el primer que treballa, o sigui, personatge així, diguem-ne, que una mica estrambòtic, per dir-ho d'alguna manera. En el cas de, jo penso que el cas de Baltxovski tenim com un compendi del que és realment la complexitat humana, no? Perquè és el que dius tu, és molt contradictori. D'una banda és un tio molt entranyable, de l'altra banda dius, ostres, és un home que expressa les misèries humanes pròpiament i les grandeses també, vull dir, és la gran complexitat. Però, clar, tu t'han interessat altres persones, com per exemple el teu llibre que ha tingut un molt recorregut, el del nazi de Siurana, que era un senyor que estava allà i que la gent li anava a consultar coses, era una persona bastant experta i que de cop i volta, perquè era un nazi aquest tio, no? I et va interessar aquest personatge. Per què aquest tipus de personatges que se surten, diguéssim, dels clixés són els que t'interessen? Perquè a partir d'ells pots explicar tot allò que t'interessa, per exemple?
Bueno, en principi...
O surt com surt?
No, els llibres, diguéssim, més de periodisme narratiu que jo he fet, d'una banda a mi m'agrada llançar-me a la piscina sense aigua, és a dir, no saber on vaig. Mm-hmm. És a dir, normalment en periodisme, i tu ho saps, moltes vegades quan vas a cobrir un esdeveniment, a vegades ja tens com el títol... Ja gairebé saps quin titular vas a buscar.
Sí, si més no, el que vas a buscar, això és veritat.
Saps el que vas a buscar. Sí. Moltes vegades ja quan parles amb el cap de redacció del mitjà o el que sigui, ja vas amb un cert enfocament, tu vas allí, escolta, tu ja saps per què t'interessa una història quan vas a cobrir-la. A mi m'agrada fer històries com aquestes en les quals les començo i no sé on em porten. No en tinc la menor idea. I per tant, jo crec que això et permet fer un periodisme que és, bueno, t'has de deixar els prejudicis a casa. Vale? És a dir, tu et deixes els prejudicis, et deixes fins i tot... has de deixar la càrrega ideològica a casa i vas obrint, és com anar obrint melons i vas descobrint una història que t'atrapa. En la mesura que et va atrapant, després es tracta d'intentar compartir-la amb els lectors el més honestament possible. El que passa sí que bueno, això, en el cas de l'Òmnibus de la Mort, el nazi de Siurana o com vas perdre el braç Baltxovski, jo crec he fet això. És a dir, en el cas del nazi de Siurana, jo no sabia si Jan Buysse era un nazi o no ho era. És a dir, es deia que aquell senyor que havia viscut tota la vida a Siurana, els que conegueu Siurana, el Priorat, aquell poble tan bonic, quan arribes i dius, hòstia, quin poble més maco i tal, aquell xalet preciós que hi ha a mà dreta, doncs tota la vida jo havia sentit dir, sí, és un nazi, és un nazi. I un dia vaig pensar, si és un nazi, què fotia aquí dalt aquest home? No? És a dir, aquesta idea de trobar notícia de l'horror europeu en un poble que és com idíl·lic, que és com de postal, oh, que maco que és això, aquí no ha passat mai res, no? És a dir, aquesta idea em va com atrapar, i clar, al final t'acabes trobant que aquell senyor era un fugitiu, un nazi fugitiu, que havia sigut al cap de les SS a Brussel·les, poca broma, no? Uh-huh. I no ho sabia. O en el cas de l'Òmnibus de la Mort és exactament el mateix, no? En el cas de l'Òmnibus de la Mort és sobre violència a la rereguarda republicana, al meu poble 29 morts una nit a l'estiu del 36, i un dia em diuen que el cap de la Brigada de la Muerte que havia fet cap allí era un senyor que vivia a prop, no? Que havia viscut tota la vida aquí. I vaig pensar, hòstia, si això és veritat, mirem-ho, no? I jo no sabia si aquells que de l'autobús de la Brigada de la Muerte que havien vingut al meu poble i n'havien matat a 29 eren quintacolumnistes, eren comunistes, eren anarquistes, no ho sabia ningú. Per tant, és aquesta idea d'anar una mica cegues, i crec que això acaba fent que la complicitat amb el lector sigui més estreta, perquè el lector, tu li expliques una mica el que et vas trobant amb tota la honestedat possible.
Vas explicant, no? O sigui, introdueixes en el relat tota la teva trajectòria, com ho vas, tota la teva feina d'investigació, exacte, com ho fas, aquells dubtes que tens. I això és molt interessant, perquè, per exemple, això et volia preguntar, o sigui, en el cas del nazi de Siurana, et surt molt bé, comences a buscar i et surt. En el cas del Baltxovski, el mateix, comences, un tio que va perdre el braç i et surt. Hi ha hagut casos d'allò que dius, hosti, aquest tio pot haver, i que no hagin sortit, i que al final... Sí? N'has tingut?
Sí,
n'has tingut.
N'hi tinc alguns.
I davant d'un cas així, llavors què fas?
Bueno,
perquè saps que dius, home, aquest tio té una entrevista. Dius, home, aquest tio potser té un programa. Dius, home, aquest tio potser té ja un llibre. I al final et quedes...
No, en tinc algun, eh? Sí. O sigui, tinc algun llibre a mitges perquè no sé com acabar.
De personatges, també. Se trata en personatges.
Bueno, en fets, diguéssim, amb algun fet. En aquest cas, amb el 23F del 81.
I per manca de documentació, no? 23F,
sí, jo tinc una hipòtesi tesi que no puc demostrar, i com que no la puc demostrar, et quedes allí parat fins esperant que un dia sonarà la flauta o trobaràs el camí perquè crec que la hipòtesi és correcta, no? És a dir, en el cas del nazi de Siurana, per exemple, de fet vaig estar 3 anys aturat. 3 anys aturat per una qüestió molt elemental, que és que no em deixaven mirar a Brussel·les uns judicis a nazis després de la guerra. Ostres. La qual cosa és interessant, no? És a dir, i al final ho vaig poder veure perquè van canviar una llei que van autoritzar l'accés a aquests judicis, però era gairebé impossible accedir a determinada documentació de judicis a nazis flamencs o belgues, i era gairebé impossible. La qual cosa també és a dir, per què passa? Bueno, perquè quan el passat és horrorós, quan el passat d'una comunitat hi ha l'horror,
hi ha coses per amagar, diguéssim.
Hi ha el terror, tothom té alguna cosa per amagar, tothom té culpa, no hi ha comunitat en què no se senti incòmode, jo això ho tinc claríssim. És a dir, aquí amb el franquisme o aquí amb el franquisme a Bèlgica se senten molt incòmodes a la part flamenca, perquè a la part flamenca hi va haver un alt nivell de col·laboracionistes, hi va haver molts col·laboracionistes nazis, molts nazis convençuts, i clar, intentat explicar, ja no que Hitler era molt dolent, sinó intentat explicar que el teu avi era un nazi convençut, que és el que ens passa una cosa aquí, és a dir, podríem estar d'acord molt fàcilment a explicar-nos que Franco era un dictador sanguinari, però intentar explicar per què a la teva família hi havia franquistes convençuts, o per què hi va haver, o per què tens un avi a la família que en un determinat moment, com és el meu cas, era un terrorista anarquista, doncs costa d'explicar, no? I costa d'explicar una comunitat petita, i és com una espècie d'història que t'acompanya familiarment als pobles.
És com un estigma,
en el meu... sí, té un punt d'estigma. Jo, o sigui, al final, jo, al meu poble, Falset, soc dels Pi, del Soquet, que eren tots d'idees, diguéssim com n'hi deien, idees socialitzants. Eren tots idees socialitzants. I un dels germans, el germà del meu avi, l'oncle Ricardo, és un senyor que l'any 30 i pico ja li troben bombes a casa, i durant la revolució, la violència revolucionària, té un paper destacat. Per tant, clar, assumir aquestes coses familiarment és incòmode, fins i tot a casa, no? És a dir, parlant amb la meva mare, amb els meus pares, no? Assumir que els que en un determinat moment han cregut en la violència són gent com naltros, no gaire diferents, no són marcians, sinó són gent...
Que porten, es van trobar en un escenari concret.
Clar, que es troben en unes circumstàncies molt determinades, que es troben amb un moment... És a dir, quan peta un conflicte, tots els valors mínims de respecte salten pels aires, i els valors que passen a dominar és la por, és l'odi, és la ràbia, i quan això passa ningú pot jurar exactament com es podria comportar. Tots podem pensar que ens comportaríem d'una manera exemplar i que seríem el que no faríem determinades coses, però això és difícil de dir quan vius determinades circumstàncies, i més en uns moments, diguéssim, de complexitat ideològica com van ser els anys 30 i 40 a Europa.
Aquest passat familiar t'ha marcat una mica a l'hora de dissenyar, diguéssim, els teus treballs?
No.
De buscar aquest tipus de personatges?
No
t'ha marcat. I escolta'm una cosa, i l'antiheroi com a idea, diguem-ne, l'antiheroi contraposat a l'heroi, aquest personatge immaculat que tot ho fa bé, perfecte, i en canvi l'antiheroi, que és aquell punt de perdedor, però aquell punt al mateix temps de romàntic, de personatge exemplar, d'alguna manera, bueno, no? Exemplar perquè dius, t'hi sents més proper. Quin és el teu antiheroi? Del món de la ficció, per exemple, ficció o no ficció, el teu antiheroi. En tens algun?
Sí. A veure, ara el meu antiheroi...
Perquè tu en dius uns quants aquí.
Ara
que dius...
el meu antiheroi és Valchowski.
És Valchowski, però de Valchowski dius que és una barreja entre allò que dèiem, entre el Huckleberry Flynn, el Falstaff, m'hi poses allà el Simplicissimus, m'ho poses tots allà.
Té un punt de Quijote, té un punt de Lazarillo,
de Don Juan, també.
Té un punt de Don Juan.
Però el teu antiheroi, en tindries algun?
El soldat Esbeg, diguéssim, des d'un punt de vista, la novel·la de Txeca, la novel·la Txeca, que és allò de dir ell,
el bon soldat
Esbeg, aspira a ser l'idiota de la companyia.
Exacte. i que d'alguna manera retrata el despropòsit descomunal
despropòsit de les guerres. A Mehdi Bolchowski això ho veus claríssim, no? A mi m'agrada també perquè, a veure, en el fons jo penso que, si ens ho parem a pensar, les històries de perdedors ens agraden. Ens agraden perquè, en el fons, quan hi ha una història d'un perdedor és que hi ha un conflicte. Les històries que ens agraden hi ha d'haver conflicte. I normalment amb les històries de perdedors hi ha conflictes, hi ha dificultats que més o menys se superen. En el cas d'Eddie Bolchowski, Eddie Bolchowski supera, diguéssim, la principal dificultat, que és la pèrdua del braç, aprenent a tocar el braç i convertint-se, diguéssim, en un pianista a qui la gent a Chicago admira i és conegut. Les històries de perdedors i d'antiherois ens agraden perquè, en el fons, jo penso que tots som perdedors. Som tots més perdedors que guanyadors, vull dir. L'experiència d'algú que tot ho guanya sempre no existeix. Tots sabem que és perdre a la vida. Fins i tot Rafa Nadal, guanyador prototípic d'avui dia, sap què és perdre. En canvi, saber guanyar a la màxima potència, que és guanyar, cony, poques vegades passa a la vida. És a dir, acabes sent més pes. És a dir, ets com una acumulació de derrotes, ets com una acumulació de desenganys que portes millor o pitjor, que a vegades et surten molt bé les coses, però en el fons a la vida tots hem d'aprendre a perdre. És allò de perds en certa mesura el somni perfecte de la joventut que t'havies imaginat. La vida és perdre, és caure i tornes a aixecar. És a dir, tothom perd, tothom. I a Mehdi Bolchowski això és una mica el que tu deies, que m'agrada molt. És a dir, Bolchowski és com una finestra als defectes i a les virtuts humanes amb als extrems, portada als extrems, no? És a dir, tots som contradictoris, tots podem tindre moments lluminosos i moments foscos, i a Mehdi Bolchowski els seus moments brillants són molt brillants, però els moments foscos autodestructius són molt autodestructius, no? Per tant, jo crec que és com una finestra a la naturalesa humana, en certa mesura, a través d'una vida real que pot ser llegida com una novel·la, perquè en el fons no ficciono jo, és a dir, no m'he inventat res. Si alguna vegada imagino, comparteixo amb el lector, si m'agradaria imaginar que va passar això, però no ho sé, no? I Eddie Bolchowski és això, és una vida que en el fons sembla com una novel·la, és a dir, si haguessis dit, hòstia, és que no m'ho he inventat tot, diria, hòstia, no, quina vida més, quina novel·la més xula t'has inventat, no, és que no cal, no? És a dir, sí. La gràcia amb el Bolchowski ha sigut aquesta.
Estem aquí tenint aquesta conversa que realment està sent una conversa molt, molt interessant i que podríem estar aquí hores i hores, Toni? El que passa que,
no callo mai.
El que passa que, sí, ets...
No, soc tens, parlador.
Ets parlador. Abans has dit, no, soc més d'escriure, Soc més d'allò que diem... Que això és un altre tema que podríem encetar aquí. El periodista, dius, el periodista ha de ser un tot terreny. Però a vegades hi ha periodistes, escolta'm, jo... Dóna'm un full per omplir, però a mi no em facis parlar. O a mi fes-me parlar, però no em facis sortir per la tele. O, això també passa,
Sí.
I gent, jo he vist, Jo he vist a Catalunya Ràdio, tu, una persona a punt d'entrar a llegir un butlletí de notícies i quedar-se al meu costat paralitzat. La primera vegada que ho feia, tu, paralitzat. I allò que et quedes allà i dius, ostres, i aquell home li va fer un atac de pànic. I
bueno, no amb l'edat se't passa.
No se li va passar.
O sigui, amb l'edat se't passa.
Se'n va anar amb un diari. O sigui, no va poder vèncer aquest pànic escènic, no? Que en diuen el pànic escènic, no? I jo, periodista, que una mica també som això, som una miqueta que has de tocar tots els papers de l'auca, no? Sí. Has de parlar, però en canvi n'hi ha que es limiten bastant, I tu m'has pensat, home, no, la conversa, perquè gent que no ens coneixíem, però gent, no, és un tio que li poses el micro i començarà a xerrar ell sol. Però quan m'has dit, i evidentment, i podríem xerrar molta més estona, perquè està sent molt interessant. I una cosa que també haig de dir del relat que fas, que és un relat honest, en aquest sentit. És un relat honest, és a dir, que no intentes engatussar el personal, és a dir, les coses són com són, i m'he trobat amb això, i m'he trobat amb allò, i aleshores això és el que t'ho va fent creïble. Amb un personatge que té una mica tendència, penses, això és una mica fantasiós. Vull dir, aquí jugues també amb un equilibri a l'hora de fer el relat, que em sembla que està molt ben trobat.
Bé, no, al final és una mica el que comentava abans, no? És a dir, a veure, jo tinc la sensació de que a vegades un dels problemes del periodisme és que si el lector no entén com treballem els periodistes,
això està molt ben vist.
Com obtens la informació, qui t'ha explicat alguna cosa, al final el periodisme és un ofici com a relativament senzill. Tu vas a un lloc, veus una cosa, algú t'explica alguna cosa, i tu parles amb gent i intentes transmetre el millor possible el que algú t'ha explicat o el que tu has vist.
Com és que estem tan mal vistos?
Clar, però a vegades què passa? És a dir, que si perdem coses bàsiques de l'ofici, com que és que la gent entengui d'on traiem la informació, al final es genera una espècie de desconfiança en la qual el lector o l'espectador o l'oient es pensa que allò, oh, mira, aquest o s'ho ha inventat o hi ha algun interès ocult. Per tant, jo als meus llibres de periodisme sí que intento fer l'esforç de que s'ho vulgui llegir com una novel·la, tiri com una novel·la, però qui vulgui saber d'on trec tota la informació, ho pugui saber, no? És a dir, al final és aquesta sensació d'un periodista és algú que t'està explicant una història el millor que sap, a través d'unes tècniques que mínimament que són molt senzilles i no hi ha més, no? És a dir, per tant, si aconsegueixes que hi hagi aquesta honestedat, que el lector entengui que no l'intentes enganyar, es produeix una màgia, diguéssim, que jo crec que fa que la lectura sigui més interessant i més intensa.
Estem amb el Toni Orenzans entrant ja en la recta, diguéssim, definitiva d'aquesta conversa que avui estem tenint en aquestes tertúlies radiofòniques literàries de Ràdio Vilafranca, 40 anys, que ja han fet, amb Vinzeum i amb la llibreria La Cultural, que també celebra el seu aniversari. Escolta, és el moment de donar-vos la veu a vosaltres, a totes les persones que ens heu acompanyat aquí, perquè li feu les preguntes que vulgueu amb el Toni. El Jordi Ribas del Vinzeum us anirà abordant el micro, tan fàcil com aixecar el braç i demanar torn.
Bona vesprada.
Gràcies.
Felicitar-te pel llibre, l'he llegit, he fet els deures, i m'agradaria que em parlessis del poder de la música en aquest llibre, perquè m'he tingut a fer una llista a Spotify de totes les referències musicals, de tots els autors que surten, de tots els personatges que en Balchowski es troba, i clar, de música des dels anys 30 fins a Wilco, doncs estem parlant de ben bé gairebé 100 anys de música. El poder de la música, el factor de la resiliència com a narrador, jo et veig més com un narrador en aquest llibre, com un periodista, i ho dius molt bé. Quina és la força d'una bona història que és imbatible, no? Això a més fa la referència a Joc de Trons, és a dir, un llibre molt municiós amb molts detalls, i a mi m'ha corprès molt el poder de la música també com a factor narratiu de tota la vivència que té Balchowski des dels 30 fins que...
Clar, en el fons és on m'ha portat la història de Balchowski, no? És a dir, Balchowski, o sigui, la vida de Balchowski no s'entén sense la música. Ell, quan és aquest nen jueu assetjat, diguéssim, al petit Frankfurt d'Illinois, ell s'aferra al piano. Té una professora de piano des de que té 5-6 anys i, per tant, ell fa del piano la seva taula de salvació. Estudia música, ve a la Guerra Civil i es troba amb Paul Robeson, amb una història que a mi em sembla sensacional, no? Que és, Paul Robeson era un músic negre comunista dels Estats Units, molt famós als anys 30, havia fet cine també, pel·lícules com Mosambo i pel·lícules de tota manera que es veien per tot el món, cantava a la ràdio, i ell se'l troba a Tarazona, a Albacete, quan Paul Robeson hi va a cantar perquè el govern de la República el convida a donar suport als brigadistes internacionals. Quan torna, hi ha tot un món, és a dir, descobreix que hi ha partitures per ser escrites amb una sola mà, amb la qual cosa és una finestra a tota la música que hi ha escrita per ser tocada només amb la mà esquerra. Després ell aprèn a tocar el piano, als anys 70 treballa a un club musical que es diu The Quiet Night a Chicago, per on passen joveníssims Bruce Springsteen, Tom Waits, Prince, tothom, ell els coneix i relaciona, hi ha músics que li dediquen cançons de folk, li fan fins i tot una cançó en vida pensant-se que ja s'ha mort, és a dir, li fan una cançó de funeral i resulta que apareix i encara es viu. Per tant, clar, hi ha música per tot arreu, no? Al final és veritat que possiblement explicant-nos bones històries i sentint bona música i un tros de pa, formatge i una mica de vi podríem viure, no ens caldria res més, és a dir, som una mica el que ens expliquem que som, som tots els novel·listes una mica de nosaltres mateixos, de les nostres pròpies vides, i a vegades tots ens anem construint una història en la que determinades coses les deixes de banda, passats més foscos prefereixes no mirar-los, determinats errors decideixes no donar-los cas, i des d'un punt de vista i la música és aquesta, és la història emocional de les nostres vides, no? És a dir, possiblement tots quan et pares a pensar hosti, de petit, quina música escoltaven els teus pares, si és que n'escoltaven, i t'ha acompanyat tota la vida, no? O les cançons, la primera vegada que t'enamores o que tens un flirt amb alguna noia. És a dir, i a Mary Balchowski això hi és tot, no? És a dir, és aquesta idea, ell fa de la cultura, de l'art, la taula de salvació a la que s'aferra també quan torna, és a dir, ell al tornar als Estats Units, que a mi em sembla molt interessant, no? Ell quan torna als Estats Units decideix que ja ha fet una guerra i que li deixen estar de lluites socials i d'altres lluites, que no li interessa, que ell ha perdut un braç, ha fet una guerra i ja s'ho fareu. I per tant ell en aquest moment decideix consagrar la seva vida a l'art, perquè és un artista. Ell en el fons ha arribat aquí sense una gran càrrega ideològica. És a dir, no ha sigut mai de cap partit. Bueno, ho explico al llibre, ja ho has vist, no? És a dir, a ell li trenquen una dent en una manifestació abans de la guerra a Chicago perquè es presenta una manifestació d'esquerres amb la bandera equivocada. Que això és molt de les faccions dins de l'esquerra, no? És a dir, la facció de la facció, tots d'aquests... No? I ell es presenta amb una bandera i bum, li claven un cop de puny i li trenquen una dent, no? Per tant, té aquest punt com a molt naïf i per tant, ell és un artista. Ell és aquest personatge que va contracorrent, que hi acostuma bé a tot arreu, a totes les comunitats, que obren noves maneres de mirar, que a vegades és aquest tio estrany que hi ha a tots els pobles, però que en el fons tots sabem que tenen, més enllà de que sigui l'estrany, tenen una vàlua i aporten visions i a vegades obren camins que no han estat transitats. Això és un artista. I Mary Balchowski és un artista consagrat a la música, a la cultura, a l'explicar històries, i d'això fa la seva bandera.
Estem aquí a la recta final d'aquestes tertúlies radiofòniques que fem cada dijous, que sentiu cada dijous. De fet, les gravem cada dimecres. Avui amb el Toni Orenzans, que ha escrit Com vas perdre el braç, Balchowski, a les Caves, Vilarnau.
Des de luego, Toni, ets un gran xerrador. Xerres llarg. Això t'ho tenc que dir. Jo, una pregunta molt curta, jo la faré molt curta. I tant van en Joan com en Toni. Vosaltres us considerau comunicadors o informadors?
És una bona pregunta. No, per favor. Les dues coses. Jo, francament, mira, està bé aquesta pregunta. Quan em diuen allò, a què et dediques? Dic, mira, doncs, a parlar i a escriure, bàsicament, no? I explicar doncs, una mica el que passa. Jo, no sé si tu, però a mi, recordo que quan vaig dir-li al meu pare, home, m'agradaria, més o menys sé parlar bastant bé, i em diuen a l'escola que no he escrit bé, i penso que puc dedicar, i m'agrada explicar històries, i podria ser periodista. I em va dir, home, estudia dret. O econòmiques, perquè et guanyaràs bé la vida, saps? I li vaig fer cas, vaig començar a estudiar dret. Però després del primer any li vaig dir, potser em guanyaré la vida, però em moriré d'avorriment. I escolta'm, doncs suposo que ja me la guanyaré d'alguna manera, però deixa'm fer una mica el que crec que sé i sobretot el que crec que em divertirà. O sigui, jo em considero periodista, comunicador i sobretot que faig una cosa que m'agrada. I per la que penso que més o menys sé fer, que possiblement si em digués una altra cosa tindria el problema que m'han dit, hosti, que això no sé per què et dediques amb això, perquè ni t'agrada ni ho saps fer. Però, responent ja molt concretament a la pregunta, jo penso que són les dues coses van lligades. I, o sigui, si no saps comunicar, no pots informar. Perquè allò que explicaràs no transmetrà, no arribarà. Jo, per exemple, a vegades amb el meu equip, no, amb el meu equip, que jo sóc un més, l'únic que bueno, sóc el director, punto, però avui sóc un més, i haig de prendre les decisions, que a vegades són seves, però les prenc jo. I jo els dic, és que quan una persona està, o sigui, quan nosaltres estem davant de les càmeres, la persona que està asseguda al seu sofà o mirant la seva tablet, imagineu-vos que nosaltres hem de treure el braç per agafar-lo i dir-li, escolta'm, que el que t'estic explicant val la pena. Quan a més estem jugant en una divisió, o sigui, estem jugant en una divisió contra les grans cadenes, les grans plataformes, i tu tens els mitjans que tens. tens els mitjans que tens, i és molt difícil que hi hagi gent que pensi, doncs vaig a dedicar una estoneta a mirar aquests tios a veure què fan. O sigui, ho has de fer bé, perquè si no és allò tan típic, i tu saps bé que vas passant, dius tele, 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 tele del poble, fora, tele, tele, no, has de fer tele, 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 Vull dir que, ostres, això és molt complicat, però al mateix temps és molt apassionant. I si no lligues les dues coses, és a dir, si no informes però comunicant, és molt difícil que te'n puguis sortir. Pensava que seria més breu,
No, no pateixis, per mi no pateixis. No, a veure, jo crec que el periodisme és un acte de comunicació, no? El que passa és que moltes vegades avui dia, quan parlem de comunicar, parlem de fer propaganda a vegades, És a dir, això també passa, és a dir, això de la comunicació corporativa i tal. Per tant, jo penso que el periodisme, en essència, és l'acte d'informar. El que passa és que és obvi que, cony, ho has de comunicar bé. Hi ha gent que té més gràcia, hi ha gent que té menys gràcia, i per tant, aquesta, com informes, com expliques les coses és important. És a dir, informar pot ser molt soso i molt avorrit, no? És a dir, al final has de ser capaç d'explicar les coses amb una certa gràcia. És a dir, el periodisme és un acte de comunicació, no? I jo em considero... Hòstia, és que ja no sé què em considero, És a dir, m'he deconstruït pel camí, m'he construït i al final, com que faig d'autònom i faig mil coses, hi ha vegades que fas comunicació corporativa, a vegades fas periodisme pur, però sí que, o sigui, em considero, penso que al cap dels anys puc dir, bueno, que em considero en certa mesura un bon explicador d'històries. És a dir, em considero un narrador, intento fer un exercici, en els llibres intento fer un exercici de narració que té a veure amb la literatura, que té a veure amb com ordenes aquesta informació perquè sigui atractiva literàriament, perquè puguis enganxar un lector. Les coses es poden explicar de moltes maneres, és una mica el que deia al principi. En periodisme sovint abusem de determinades fórmules a l'hora d'explicar les coses que són calcs. Escrius gairebé amb automatismes, escrius de memòria. I llavors hi ha moltes maneres d'explicar les coses i intento, diguéssim, fer això que en diem periodisme narratiu. Per tant, jo ara em dius, amb els llibres què ets? Bueno, intento ser un narrador. Intento ser un narrador que parteix de fets reals, en comptes de ser un narrador que parteix de la ficció d'una novel·la basada en la imaginació total.
I som una mica cregudets, també, perquè fixa't que sóc un bon explicador, jo també dic, jo sé comunicar, una mica cregudets ho som, també.
Bueno,
som una mica cregudets.
És un ofici on la vanitat és molt alta.
És molt alta, correcte.
En part és lògic, O sigui, això que passa ara la gent ho entén més, no? És a dir, ara tots teniu l'oportunitat de ser famosos a través d'Instagram,
sí,
o de Facebook o de Twitter, i tothom té uns minuts de glòria i té aquella satisfacció.
I quina ràbia fa, que un tio allà que està allà fent així i roda que no sé quants tios se'l miren, quina ràbia fa.
I tens aquesta satisfacció de pensar que, mira, tal, la gent parla de mi, i, bueno, en periodisme això, clar, jo recordo les primeres vegades que firmes alguna cosa, hosti, igual me va estar mirant la firma 10 minuts, saps què et vull dir? Et genera un punt de satisfacció la firma aquesta, he sortit, he firmat, hòstia, he entrat a una crònica de ràdio, he sortit a una crònica de tele, i és una professió des d'aquest punt de vista vanitosa, no? Passa, jo us ho dic de veritat, jo no ho soc gaire, és a dir, faré una proclama d'aquestes que em considero al final un bon narrador, m'ha costat 52 anys, M'ha costat 52 anys fer una proclama com així en públic, perquè al final dius, bueno, cony, alguna cosa dec fer mínimament bé, no? És a dir, perquè si no sempre aquesta sensació... Jo sempre he tingut la síndrome aquesta de l'impostor. Un dia algú descobrirà que no en tens ni idea, que estàs treballant en un diari, i algú dirà, però aquest tio com ha arribat aquí, no? És a dir, com ho ha fet? I clar, al cap dels anys dius, cony, suposo que alguna cosa mínimament dec fer bé, i penso que una de les que faig mínimament bé és aquesta ordenació de amb estructura narrativa d'històries, diguéssim, que podries explicar gairebé com un assaig històric o com una biografia més convencional, i que ho fas d'una manera diferent.
Toni, em sembla que és una manera brillant d'acabar. Ho hem de deixar aquí. ara sí que Caves Vilarnau ens servirà un cava, m'han dit rosat, que sabeu que és fantàstic, i en definitiva, moltes gràcies per haver vingut, els que heu vingut aquí a aquestes Caves Vilarnau, que heu omplert tot, tenim aquí totes les cadires plenes, i aquí s'havia de pagar, Toni, s'havia de pagar, eh? No, s'havia de pagar, i tot ple. I als oients de Ràdio Vilafranca, que espero que també us hagi agradat aquesta tercera tertúlia, comentar-vos, recordar-vos, això sí, que la setmana que ve tindrem la quarta i última tertúlia d'aquest dimecres de juliol literari, insisteixo que nosaltres emetem el dijous, l'endemà, serà amb el Lluís Gavaldà, i l'entrevistarà la Judit Benages a les Caves Bolet de Castellví de la Marca. Moltes gràcies a tots els que heu estat aquí, els que ens heu escoltat. Toni, està molt ben escrit aquest llibre, ara el podeu comprar, els que sou aquí, Com vas perdre el braç, Balchowski. I que bé que l'has escrit, Toni. Moltes gràcies.
Gràcies.